La fórmula musical.
Són les 8, repassem l'actualitat de les últimes hores. En 2 minuts, la infermera infectada d'Ebola a Madrid assegura que va complir amb tots els protocols de seguretat establerts. També l'Hospital Carlos III de Madrid diu que totes les mesures es van complir escrupolosament. La directora de l'Organització Mundial de la Salut a Europa, Susanna Jacob, per la seva banda, ha assegurat que és bastant inevitable que hi hagi més casos de contagi pel virus a Europa després que Espanya hagi confirmat ja el cas d'aquesta auxiliar d'infermeria. I des de l'oposició parlamentària a Madrid exigeixen al Ministeri de Sanitat més explicacions sobre aquest afer. El PSOE, UPyD i el PNB volen que la ministra Ana Mato comparegui i s'expliqui abans de demanar la dimissió. Ciutadans ja ho ha fet directament. Recordem també, d'altra banda, que el conseller de la presidència, Francesc Homs, ha destacat avui, després de la reunió del Consell de Govern, que l'executiu català complirà rotundament l'itinerari marcat per votar el 9 de novembre. Ha reconegut, això sí, que caldrà sortejar obstacles posats pel govern espanyol. Hi ha hagut una protesta d'estudiants avui, convocada per estudiants 9N, que inclou com a plataforma la majoria d'organitzacions estudiantils i que ha reunit alguns centenars de persones en diferents accions de protesta per demanar poder votar el 9 de novembre. I el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha condemnat el jutge Elpidio José Silva a 17 anys d'inhabilitació per haver prevaricat de forma continuada i per haver empresonat 2 vegades indegudament Miguel Blesa, expresident de Caja Madrid, i Gerardo Díaz Ferran, expresident de la COE. I segons acabem de saber, l'alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros, està ingressat des d'aquesta tarda a l'unitat de cures intensives de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, a la capital del Segrià, on els metges li estan fent proves per descartar que una febre que tenia en arribar al centre estigui relacionada amb una infecció de la vàlvula de la qual va ser operat l'any passat. Ell mateix ha dit que es troba bé i que només són unes proves per descartar. Esperem que la salut d'Àngel Ros no pateixi cap complicació. Fins aquí l'actualitat. Fórmula Estel torna demà a les 8. Seguiu a la sintonia de Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, Llum, Gas, Persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Del 26 de novembre al 3 de desembre, el Club Més Amics et proposa el viatge de la teva vida. Peregrinació a Terra Santa. T'ho perdràs? Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
El nostre passat a través dels ulls dels nostres artistes. El nostre futur modelat per les seves mans. Pintura, escultura, arquitectura... Coneix una obra d'art col·lectiva emmarcada amb 300 anys d'història. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Ràdio Estel.
Tortosa 90.1.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Un dels temes que ha marcat l'actualitat d'aquestes darreres setmanes ha estat la llei de l'avortament i els canvis que s'hi han introduït. Una vegada més, el debat és més intens que mai. I avui, a Paraules d'Amor, volem aprofundir en el tema del dret a la vida. És un tema massa seriós com per reduir-lo a tòpics o a tuits de 140 caràcters. Per tant, avui dedicarem una hora de ràdio per parlar del dret més important de l'home, que és el dret a viure. El dret a la vida el recull la Declaració Universal dels Drets Humans, però és un dret del que es parla poc. En una societat com l'actual, on es reclama constantment llibertat d'expressió, ens oblidem d'altres drets fonamentals que semblen estar silenciats. Vetllar per la vida de tothom hauria de ser prioritari per garantir aquesta igualtat que tant demanem. I quan parlem de vida, ens referim a la de tots, també a la dels no nascuts. Perquè algunes de les teories a favor de l'avortament han quedat desmuntades gràcies a la ciència i a la gran qualitat de les ecografies. La persona en construcció ja s'observa en la primera ecografia i fins i tot es poden escoltar amb precisió els batecs del cor a la 8a setmana de gestació. Per fer-ho menys difícil, s'utilitzen eufemismes com interrupció de l'embaràs, però cal precisar que no s'interromp res, que es tracta d'un acabament definitiu, perquè una interrupció es dona quan després podem continuar, però avortar és finalitzar per sempre una petita vida. I les conseqüències psicològiques d'un tràngol d'aquest tipus són incalculables per a les mares. Una situació duríssima que no es reflecteix en les campanyes a favor de l'avortament, on sembla que l'únic objectiu sigui gaudir de la meva vida al marge de la dels altres. La llei actual finalment serà continuadora de l'anterior, però hi haurà un canvi important. Les joves menors d'edat sí que necessitaran el consentiment de les famílies per poder avortar. Una mesura del tot lògica, perquè si cal autoritzar fins i tot les sortides culturals de l'escola, encara és més important que els pares tinguin coneixement que la seva filla està en un quiròfan. Tots aquests temes els ampliarem amb els nostres tertulians, perquè avui, a Paraules d'Amor, parlem del dret a la vida. Comencem. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines of fear and blame, you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I put out straight up with you all night. Had I known how to save a life. Let him know. Past his defense without granting I'm Doncs estem escoltant un tema que es diu How to Save a Life, com salvar una vida, perquè avui, precisament a Paraules d'Amor, parlarem del dret a la vida. Per parlar-ne en profunditat en aquest temps de ràdio, aquí a Ràdio Estel tenim els nostres tertulians habituals. Tenim a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
També hi ha en Josep Maria Adell. Josep Maria, bona tarda.
Molt bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars del FERT, orientadors escolars, que fan xerrades i fan cursos d'orientació familiar i, per tant, especialistes en temes com el que tractarem avui, que és un tema molt difícil. Per sort, tenim els nostres especialistes que ens ajudaran, que ens donaran consells, perquè és un tema que torna a estar d'actualitat. Sabem que ara s'ha tirat una mica enrere, s'ha tirat del tot enrere la llei de l'avortament que s'havia proposat i dona la sensació que els polítics en aquesta situació estan una mica a la deriva. Com pot ser que anem endavant, endarrere, ara sí, ara no? No tenen clar el que volen fer?
Bueno, el problema, ara en parlarem, però vull dir que el problema més greu fora que fos la societat, perquè a vegades molta gent doncs passa del tema, no?
Uh-huh.
I clar, això sí que és tenir un problema. Si la societat passa, aleshores els polítics, doncs mira, van fent el que poden, no? Però quan el que és greu realment és que moltes vegades hi ha sectors de la societat que sembla ser que aquest tema no és tan important, no? Ara, jo crec que, vull dir, ara possiblement ens aturarem una mica, no? Però val la pena assenyalar que això que ha passat ara és molt greu, perquè hi ha, per dir-ho d'alguna manera, la llei de l'avortament hi ha com tres períodes. Vull dir, abans de la regulació que va fer el Zapatero i Viviana, Viviana perquè va ser la que va ficar la cullerada, la va posar ella, no? Doncs abans, l'avortament era un delicte i el que passa que hi havia uns supòsits amb els quals, amb aquest supòsit, doncs això doncs, està permès, tal. Bueno, va haver-hi un pas en què a partir d'un moment determinat ja deixa de ser delicte i passa a ser un dret de la mare. Ara podria en parlar.
Sí, és una mica per recopilar, no?
Per recopilar i dir, sí, però és que ara, quan es deixa la proposta de Gallardón, la proposta última, el projecte de llei, s'ha deixat tal com està l'anterior. És a dir, que continua sent com un dret de la mare. Continua. Hi ha hagut aquesta modificació que has esmentat tu.
Sí, la de les nenes,
que ara l'han de fer amb el consentiment del pare. Llevat aquest cas, que té lògica, però que a última hora tampoc és el més substantiu de la llei, és bo saber que ara estem com estàvem. Vull dir que és greu. O sigui, que és una cosa que només ho aguanta el paper, perquè en sentit comú jo crec que la societat hauria de rebel·lar-se. Vull dir que això no
sí, Aureli, el que passa és que els polítics són els representants de la societat. Són els que nosaltres hem escollit, pitjor o millor, però els hem escollit nosaltres perquè ens representin. I ells fan el que els dona la gana. I hi ha temes que potser no són tan transcendents, però hi ha temes com aquest que sí que és transcendent. Jo crec que és que hi ha grups de pressió al darrere i ha arribat un moment en què tenen por de donar la cara, tenen por de la llibertat, tenen por d'opinar diferent d'aquests grups de pressió i penso que...
És a dir, que la pressió els ha pogut una mica, que
suposat,
han intentat
suposat,
garantir una mica uns quants vots, potser.
Evidentment.
Han prioritzat això, han prioritzat els vots que la consciència...
Primer que no tenen molt clar el que significa l'avortament.
Jo crec que és el més aquí, eh?
Sembla com que, jo a vegades, si vaig pel carrer i aixafo un cargol, doncs la meva consciència no em diu res. I es pensen que un no nascut, no? Doncs té la categoria d'una planta, d'un animalet, i clar, no.
No li donen la categoria d'humà, que
és... Si parlem de la dignitat de l'ésser humà, ja es veu que tothom qui té dos dits de front veu en l'ésser humà algú molt més important, la vida que és sagrada. Val? La vida humana és sagrada. No pots comparar l'ésser humà encara que estigui malalt o encara que estigui amb discapacitat, és igual. És una vida humana i té el valor que té, que és sagrat.
Però sembla que fins al moment de néixer no s'adonen d'aquest valor. L'Aureli està aquí. Ai, Josep Maria,
ja
el tinc aquí.
A mi em perdoneu, però clar, avui m'heu creat un problema, perquè ja sabeu que a mi no m'agrada parlar de política i dels polítics, eh? Però clar, avui no tinc més la mei.
Moderen, eh?
És un tema d'actualitat, la veritat, que volíem parlar-ho aquí a la ràdio.
Mira, per mi una clau està, no fa masses dies, vaig sentir una entrevista per ràdio que li van fer el secretari de la Conferència Episcopal, el Gil Tamayo, i va dir una frase que per mi és molt important. Diu, cuando una ley considera un derecho a matar, las consecuencias son muy duras. Uh-huh. Estem parlant d'això. O sigui, estem parlant d'una llei que autoritza a matar. Llavors, clar, quan a Espanya són pioners en moltes coses. Jo em pensava que només eren pioners amb la recuperació econòmica, segons el govern. No, no, ara són pioners amb l'Ebola.
Som els primers.
País fora de l'Àfrica
que
el tenim.
Estem a la cua de tot, eh? Però aquí som els primers.
Bueno, aquest migdia jo era, venint cap aquí aquesta tarda, veia que diuen ja que, bueno, que el marit de l'auxiliar, bueno, que no sé quantes, 20 i escaig de persones...
No, això serà un efecte, bueno, bola de neu,
també som país amb una altra cosa. És el primer país del món que considera l'avortament un dret.
És l'únic país,
poca
Espanya,
broma,
doncs?
Que el consideri un dret.
Dret,
sí.
Eh?
Clar, és que poca broma amb la història aquesta. Perquè, clar, tornem a l'època, com molt bé deia l'Aurel al principi, de la Viviana, que allò que després de la fecundació era un bichito, no? Uh-huh. Bueno, doncs, aquest bichito, l'any 90... abans de la llei del Zapatero, estàvem parlant de 37.000 avortaments. Però és que l'any 2012 estàvem parlant de 112.000.
O sigui que les dades és que es quadripliquen.
No, és que exacte, estem a un 182% cap
amunt. Penseu que des de l'any 85 fins ara, a final d'aquest any, del 2004, superaran els 2 milions d'avortaments acumulats. 2 milions de persones.
Són xifres de les que no es parla.
Quan en aquest país, a banda de que és un fracàs i amb conseqüències terribles, que ja en parlarem, sí, no? Però a banda d'això, en un país en què l'índex de natalitat és baixíssim i no hi haurà diners per pagar les pensions, tot això, ens estem carregant una sèrie de persones que el dia de demà, doncs, podia ser una riquesa pel país, uh-huh, a banda de tot el que ara parlem a la taula.
I resulta que, clar, que tenim un partit polític, que és el Partit Popular, que cada palo aguante su vela, que diuen, que ens governa l'Estat espanyol, que tenen un ideòleg, que és el que els aconsella, que és el senyor Ariola, uh-huh, que diuen que ha fet estadístiques, ha fet comptes, i ha dit que, clar, que en campanya electoral això no els hi convé.
Doncs, Déu-n'hi-do,
eh? Bueno, doncs que tinguin sort, perquè ja veurem si guanyen o perden vots amb això. Perquè, clar, aproven una cosa, diuen que és el que aprovaran, això del consentimiento paterno. Home, està
això,
molt
això
bé.
Això està bé, era un
home,
matís,
estem
però és
parlant,
el que dèiem,
sí,
no?
Sí, sí, però estem parlant del 3,8%. Uh-huh. És a dir, l'any 2012, que són les últimes xifres oficials, van haver 4.222 nenes d'entre 16 i 17 anys que van avortar sense consentiment o paterno. O
sigui, igualment, 4.200, no, són unes xifres
altíssimes. No t'ho perdis, 2012, jo m'he quedat frapat quan he buscat aquestes dades.
Moltíssimes.
4.222 entre 16 i 17. Però és que 78 de 13 anys, 373 de 14 i 999 de 15. Mm-hmm. O sigui, ja no sé, què baixarem el llistó? Els 10 anys, ja. Això és una cultura de la societat i la culpa és dels nostres polítics que ho converteixen en un dret. O sigui, aviam, la vida no és una discussió política.
Però és que una nena de 13 anys pugui estar en un quiròfan avortant sense ni que els pares ho sàpiguen, és que arriba un punt que no sabem.
I em fa molta gràcia, ho sento pel senyor Rajoy, però em fa molta gràcia perquè diu no, el govern està a punt de presentar moltes mesures per tot l'Estat espanyol en defensa de la família per protegir la família. Home, doncs poder que protegeixi el primer bé, que és la pròpia vida, uh-huh, abans de protegir la família.
Perdona que insisteixi, perquè jo sé que diria el mateix, però és que crec que és important dir-ho. A veure, quan es parla dels drets de la dona, no?, i de la dona embarassada, a veure, la dona embarassada ja és mare, o sigui, ja és mare. O sigui, no és que pot ser mare, ja és mare. I això no es pot discutir, ja és mare. I aquesta mare té tres possibilitats. Podem agafar els matisos que volem. Tres possibilitats. Una, doncs estimar el seu fill, acceptar-lo. L'altra, donar-lo amb adopció. L'altra, matar-lo. O sigui, tres. Això és el que vol dir. I qualsevol altra paraula, estem enredant. Això, per què s'ha de dir?
Interrupcions no són,
Ara, a veure, no. Això...
Exacte.
Ara podem parlar molt, però això és important, fins i tot, de defensar la vida. Doncs també, doncs nosaltres hem de defensar la vida, però hem de donar criteris que la gent els faci reflexionar. Vull dir, hi han tres solucions. Tres.
Uh-huh.
La dona embarassada ja és mare. I una mare pot estimar el seu fill, pot donar-lo en posició o pot matar-lo. Estem parlant d'això. Ara, a partir d'aquí, podem anar agafant la llei, quines avantatges, què passarà, que amb el Partit Popular què farà o no farà. Això podem dir moltes coses. Però això és molt important que es quedi clar,
Uh-huh. El que passa és que jo trobo que de l'opció mata el teu fill hi ha molta informació, se'n parla molt, però de sigues mare, estima'l, trobaràs ajudes, hi haurà gent que recolzarà, o donar-la en adopció, hi ha famílies, d'aquestes sembla que ni les contemplin.
Per això és tan important recolzar els moviments pro-vida, uh-huh, les associacions pro-vida, perquè n'hi ha, existeixen.
Sí, després veus que hi ha moltíssima ajuda que podries trobar.
Per internet ho busques, associacions pro-vida, i n'hi ha moltíssims arreu del món, i aquí a casa nostra també.
I aquestes, aquestes associacions cal ajudar-les econòmicament, amb temps, amb recursos, el que sigui. Perquè els abortistes diuen que volen ajudar la dona. Doncs és mentida, és mentida. O sigui, els importa un bledo a la dona. El que volen és, tot el contrari, passar per damunt d'elles. Perquè fer ajudar a una noia, a una dona, a desfer-se del seu fill, això no, a mi, que no em diguin que...
Perquè
que
per molt ajudant, jove que sigui la noia, no? Estic segura que ho està fent a contracor.
Reclamen drets de la dona i són els primers per passar pel damunt i arrasar. I això, doncs, perdoneu-me, però juguen amb el dolor de la dona, juguen també amb el dolor dels homes, que molts cops defensarien aquella vida i no tenen res a dir perquè els han tapat la boca. Vull dir que tela,
Sí, sí, el paper del pare està completament anul·lat, en aquest cas, al marge total.
Tres cosetes. No se'n parla i no és notícia. Les gravíssimes seqüeles psicològiques que tota noia o dona...
I físiques, Josep Maria, i físiques.
Però és que les psicològiques, les físiques, mira, al cap d'uns mesos la supera, però és que les psicològiques li acompanyen al resta de la seva vida.
No, perdona. Recent nascuts, discapacitats amb posteriors embarassos, placenta prèvia, desgarraments cervicals, perforació de l'úter, càncer d'ovaris, etc. Vull dir, físicament també destrossa la dona.
I mentalment quedes. Segona, com tu molt bé deies, vamos, que jo sàpiga, perquè es concebeixi una vida, falta l'home i la dona. No, doncs resulta que l'home no pinta res, ha desaparegut del mapa. Un cop ja l'ha fet, ja està, ja no existeix per res. I tercera, ja sé que me'n vaig una miqueta del tema, però al tanto, perquè clar, o sigui, com que no respectem el dret a viure, podem matar el néixer, però el mateix podríem aplicar quan aquesta persona se'ns fa gran, Amb l'eutanàsia, és un tema per un altre dia, potser, però ens el carreguem també. Perdona, i aquí a Catalunya no estem gaire lluny d'això, No, si esteu al dia de les notícies, no fa una setmana o així és que volta el tema de que els hospitals públics de Catalunya, els malalts crònics, els hi posen una creueta a l'expedient, els metges els obliguen a fer-ho, perquè segons quin tractament, si és molt costós, com que ja és un malalt crònic que no durarà gaire... Vol més que no ens gastem els calés.
Alleugerim una mica el tema.
I així anem fent neteja. Perdoneu que sigui tan bruto, però és que és així, És que
prenem nota perquè pot ser un tema
estem
de
tornant, ens estem tornant bojos, Vull dir, estem creant una societat que, per la mort de Déu...
Jo crec que, per exemple, en el cas actual, no, quan hi havia la llei Gallardón, el projecte, home, jo sóc partit de defensar-la en el sentit, no perquè a mi sembli que sigui una bona llei, perquè el desitjable és que no existís l'avortament, així ho sé. I tant de bo que hi hagués una altra que encara fos més restrictiva o que fes més realista. Perquè, o sigui, sempre hem de jugar amb la realitat de la societat que tenim, les circumstàncies. Bueno, però és un avenç, perquè és que és molt diferent ja renunciar que sigui un dret. Des del moment que és un delicte i que has d'intentar posar uns mínims, com dient, bueno, això encara, en cas de violació, bueno, acceptem que sigui violació, però quan és violació, i dir, no, i això de la salut física i psíquica, però hi haurà metges, ara no podem desenvolupar, però que està molt clara, allò de dir, en aquests casos, el que es veu que el legislador el que vol és fer veure que diu, bueno, ara de cop i volta no podem passar de 0 a 100. Però sí que és un camí que probablement, si sensibilitzes a la societat, possiblement hi hagi menys avortaments, primera.
Això d'entrada, no? Sensibilitzar una mica sobre el
clar,
tema.
Això passa a qualsevol altre tema, no? Ara, temes que no tenen res a veure, per exemple, el tabac. Dius, no té res a veure. Bueno, molt bé, no té res a veure. Però les campanyes del tabac
del
ha aconseguit
càncer,
que la gent fumi menys.
Fumi menys,
la gent avui
això hi ha el preu, potser, però...
A veure, dius, el que vol fumar. Bueno, però què? Fuma menys, no? Pues, aleshores, jo dic que aquesta llei, perquè jo la defensava, no sé dir, bueno, mira, com a mínim estem en una via, en una línia, que sembla que segurament la societat es pot sensibilitzar i mira, passarem d'un nombre d'avortaments menor.
Menor, reduir-los.
I possiblement la societat ella mateixa segurament vagi reduint. Sempre hi haurà, és com passa com la prostitució igual, sempre hi haurà prostitució. Ara, si a més fas propaganda i dones totes les possibilitats, hi haurà més prostitució. Però jo crec que és un... Per què dic que ens hem de tornar amb això? Perquè ara és un moment també de cridar cadascú amb... Nosaltres aquí cridem almenys, diem el que podem amb el foro que ens dona una ràdio, no? Però el que pot escriure,
sí,
pot escriure.
Tenim aquesta oportunitat de poder anar a parlar
obertament.
O el que
pot, parlar sí. d'una conferència, o el que pot estar en un blog, o cadascú té el camí que té, o bueno, fins i tot crear ambient amb l'entorn que l'envolta, no? Però vull dir que no és cap tonteria reclamar-li al govern actual que no faci el tonto, perquè li pot sortir car.
Que dèiem, és el futur. Jo
ara m'aturo amb això, perquè si no, sembla que estem plorant com dient, mira què ens han fet, tu, i ara plorar tots. Un moment. No s'ha acabat la guerra aquí, eh? Que no faci el tonto, perquè hi ha coses que fan mal. I les urnes fan mal, eh?
I, bueno, perdona que riguis quan deies això del govern i de la prostitució, perquè, clar, fixa't quins governants tenim, que ara segurament li donarem una gran propaganda a la prostitució per recaudar-hi diners perquè ens té que salvar el PIB de l'any que ve. És que no, la gent pot dir que s'ha tornat boig, que va de sèrio, això, eh? Volen introduir la prostitució i algun
tipus
de contrabando de drogues a dintre del PIB. Ostres, perquè, clar, perquè hem de tindre ingressos, m'entens?
Ja no saben d'on treure'ls.
Pues, senyors, que d'aquí dos dies tenim eleccions, primer les municipals, després les generals, bueno, i aquí a Catalunya em sembla que en tindrem abans de les municipals, no ho sé, però això en política no m'hi fico. Però pues a l'hora de votar decidim, eh?
El que passa és que en aquest tema sembla que són tots com, no sé si s'entendrà dir que són molt tebis a vegades. Que, bueno, que els altres... Jo no ho faria, avortar, per exemple, sense la conversa. Jo no ho faria, però bé, que facin el que vulguin. És a dir, com si no ens acabéssim d'implicar en el tema i el que estem
Clar,
fent ara, aquesta hora de ràdio...
Tampoc és un tema de consciència. Actuar segons la consciència no garanteix tenir la veritat. Un tema d'aquesta transcendència no pot quedar només a l'arbitri de la consciència de cadascú.
Clar.
La veritat és una... I ja està. Jo puc pensar, no se sap què, però la veritat és una. No hi ha diverses veritats, n'hi ha una.
No hi ha cap interrupció, no, això?
Clar, interrupció.
Exacte, res.
Jo tanco l'interruptor dels llums de casa meva i després torno a obrir. Però l'embaràs no, et carregues, et fulmines aquella criatura, que és molt petiteta, que potser primer són unes cèl·lules. Sí, però deixa-ho créixer. Què et naixerà? Una clau anglesa, una mosca o un bebè? Doncs a veure, doncs...
No, i que li diguin a qualsevol mare que hagi perdut el fill a les primeres setmanes de gestació, el disgust és igual
tema,
a la setmana 6 que la 8.
Abans l'Aureli ha fet menció al tema de la violació, no? Una violació és duríssim, una violació és terrible, és horrorós. Ara bé, si de les poques concepcions que es produeixen a través d'una violació, que són realment, és un índex molt baix,
no?
Molt i molt baix, estem parlant del 0,07%.
Sí, que no es pot ficar com a excusa això.
Exactament.
Perquè és baixíssim.
En l'hipotètic cas de que aquella persona, aquella mare, aquella dona, perdó, es quedi embarassada, jo tinc el testimoni d'una adolescent violada pel seu propi pare, que diu que la violació no regirà la meva vida. Que no es vol sotmetre a la llei de la violència, sinó de l'amor, i que és una elecció donar aquella vida, portar-la, dur-la a terme, aquell embaràs, perquè d'alguna cosa dolenta, intrínsecament dolenta, en pot sortir algú bo, que és la vida d'un fill.
Altre.
I a vegades hem d'anar per aquest camí, no tant de dir, és que l'avortament... No, és que a la cultura de la vida, en comptes de la cultura de la mort, no? La cultura, que néixer, que viure, val la pena, que hi ha moltes dificultats, que hi ha molts problemes, que hi ha moltes coses que no funcionen bé, però la vida val la pena viure-la. I tots tenim experiències boníssimes i molt maques d'haver passat moments extraordinaris que val la pena viure'ls, que
sí,
van acompanyats de dolor i de sofriment, també, clar que
una
sí.
Una de cal i una d'arena, no? Però que
però
sempre n'hi ha...
el somriure d'un nen, un dia de platja, una feina ben feta, el reconeixement doncs, dels amics, un sopar amb la família... Caram, doncs això, aquesta criatura que està en el si de la seva mare mereix passar aquesta vida, que val la pena. Després hi ha la dimensió transcendent, no?
Molt
que
bonica,
és que estem cridats, que estem cridats a gaudir de la bellesa de Déu, no? Però bueno, és igual, la gent que no creu, doncs que es quedi en la limitació aquesta de aquí també val la pena, eh?
Però molt bonic l'anècdota que ha explicat, de que d'una cosa negativa intentessin treure'n l'amor i el bé,
I afortunadament la ciència ens ajuda, perquè clar, tots aquests defensors de l'avortament, si parlem de dret, de llibertat, però aviam, avui ja està reconegut i no hi ha cap dubte que a partir del moment de la concepció això ja és vida.
I tant.
A partir del moment de la concepció,
ara,
allò ja
les
és humana. Vida humana.
Han desmuntat aquestes teories.
La Viviana deia que era un bitxito, però no, és un ser humà, no hi ha bitxito, Llavors, clar, això ja no ho pot discutir ningú. Llavors, clar, s'han fumut perquè està... Llavors, és quan parlen de la llibertat, del dret de la dona, de patranyes, Però clar, no pot discutir ningú la ciència, que és que allò és una vida humana, noi. A partir d'aquí tu mateix.
I diuen fins a les 14 primeres setmanes, quan a les 14 batega el cor, quan ja està gairebé, es veu la columna vertebral, es veu
a partir de les 14 i un dia, què passa?
Què passa, exacte? Ja no...
Fins a les 14... És que l'argument cau per si sol, m'entens? No cal ni explicar-lo.
No, jo per això dic que tot el que es faci, perquè la gent sigui conscient del que suposa, i a més, sigui conscient de que ha de responsabilitzar-la de posar solució en la mesura del possible. Ara no és que vull convertir el programa en una campanya electoral, aquí ni molt menys, però que els polítics a vegades, doncs mira, el que els hi fa mal és, com deia abans, les urnes, eh? I un polític sap que la gent diu, mira, no, a l'altre no els votarem, als altres no els votarem, però existeix el vot en blanc, eh? I de vegades, si les coses fan molt mal fetes, el que convé és regenerar els partits polítics. Mira, ara, ara el que convé és regenerar. I això se'ls ha de dir, aquest missatge els hi ha d'arribar. Perquè, si no, faran cas, com deies tu, a la Riola, eh? Com deies tu, no? I sembla ser que fent comptes de vots, però també és una mica trist, eh? Que un partit polític una mica només es deixi portar pels vots, a veure on votaran, i que no tingui un projecte atractiu.
Però és això, que vagin a la deriva, eh? Que ara tiren
que sigui l'inrevés, el projecte nostre és tan atractiu que ens votaran...
O creure-m'ho, el que jo decideixo m'ho crec. És que...
I no diu, bueno, ja sé que això no és el bo, però bueno, segurament perdrem vots. Això és molt trist, eh? És molt trist. Per tant, jo, vull insistir, que aquest missatge ha d'arribar a la gent perquè la gent faci arribar. I aleshores és molt important saber que hi ha moltes solucions. I solucions des dels que participen en les manifestacions, que està molt bé, i que s'ha d'anar, i es pot anar o no es pot anar, des dels que escriuen. Però també a nivell, diguéssim, individual. Que un manifesti el que pensa, perquè arriba un moment que si ningú diu res, tothom sembla que pensa que no és tan greu. Mm. En canvi, si quan un pot parla i ho diu, diu, caram, això deu ser seriós, eh? I aquest senyor és capaç de no votar el seu partit només per això? Sí, sí. Com que facin això, no els voto, eh?
Però i a més ho manifesto, han dimitit pocs, eh? O sigui, algun polític sí que ha dimitit després de que fessin aquest pas endavant.
Un
a Tarragona, també. Ah. Un polític del PP de Tarragona, de Noves Generacions, que és jove, i aquest també. Ho he llegit ara fa poc, que hi havia hagut dues dimissions.
Bueno, doncs...
Algú amb la consciència que ha dit, doncs jo ja no combrego amb aquest tipus d'ideari i, bueno, no se sap,
aquest,
eh?
No, amb aquell ara no, ara em anava a ficar en política i no toca, però el ministre no sé si ha dimitit per consciència del tema o perquè no li quedava més remei, eh?
No, perquè ja estava una mica, collat, no? La veritat que és un tema delicat, que se'n parla poc, i una de les excuses que es fica, ara quan dèiem, no, és que també s'hi perdran vots, però ells suposo que pensen que els vots que s'hi perden són pocs, perquè sempre els defensors pro vida es parla com un grup molt reduït i molt creient. És així, realment? Els que defensen la vida només són els creients? Perquè no m'ho puc creure.
No.
No hi ha ningú més que defensi la vida?
No. El que sí està clar... que molts creients hi participen.
Els creients,
eh?
Hi participen. Però
no té per què ser.
Estem obligats a donar la cara, no? I a treure aquestes...
Però diuen, és un grup petit perquè només són els cristians. I dius, no m'ho puc creure. Que
no, segurament que no. Segurament el que passa que potser doncs, els que ho lideren sí que hi ha una creença al darrere. Perquè...
No, el que sí que passa, que jo també cal dir-ho, que la institució que més s'ha remullat, per dir-ho d'una manera, és l'Església Catòlica. Vull dir que si hi ha una institució que d'una forma ha donat la cara sempre, ha estat coherent, sempre vol dir en tots els estats de la vida, no només en el cas de l'avortament, sinó l'eutanàsia, etc. Clar, l'Església Catòlica és una autoritat en aquest sentit, sempre. Clar, lògicament, bueno, doncs, els seus militants, per dir-ho, ara estic parlant des del punt de vista, diguéssim, d'associació, de provides, però lògicament, home, molts són catòlics.
Sí,
però no tots, eh?
No, claríssim.
Farem,
però,
que hi hagi més gent.
Però no és un tema religiós, és un tema de respecte a la vida humana, i això pot ser religiós o no ser-ho, però respectar la vida és que...
Exacte, és que tothom hauria de respectar-ho.
El que també a mi a vegades em sorprèn és lo violents i beligerants i agressius que són els proavortament. Recordeu-vos que fa uns mesos, en aquesta mateixa emissora, que es va parlar del tema de l'avortament, aquí va haver-hi unes pintades i una trencadissa de vidres espectacular. Per què són així? Per què fan això? Per què tenen aquesta violència dintre que necessiten fer mal?
Perquè després defensaran molt la llibertat d'expressió, però a la que dediquem una hora de ràdio a expressar-nos lliurement i defensar la vida
això,
humana...
Això és llibertat,
això
no?
Això no els agrada gaire de sentir, clar. Defensem unes coses, i és això, els drets humans, que sempre estem, això, llibertat d'expressió, dret a la igualtat, i en canvi el dret a la vida sembla com si no existís.
No, i a vegades que es queixen, perquè he vist gent que es queixen, d'aquests documentals que hi ha, que expliquen el que és un avortament i que a vegades es proposen com a model doncs perquè també els joves saben en què consisteix, o les mateixes mares que estiguin informades, perquè pot ser que no estiguin del tot informades. Quina violència, però quina barbaritat, quina atrocitat. Escolta, però és que és això? En el fons el que volen és que s'amagui la realitat de l'avortament. O sigui, es queixen de que existeixin, per exemple, aquests vídeos que,
sí, que es veu, no?
O per internet, bueno, però és que això, aquesta realitat s'ha de mostrar perquè a fora s'encarreguen d'amagar-la. Si no s'haguessin d'amagar-la, no s'hauria d'ensenyar.
No, i és el lema aquest de que la meva vida és meva, i per ser feliç jo he d'acabar matant una altra persona, només pensant, no?, d'una manera bastant egoista, perquè aquestes són una mica les campanyes. No hi ha prou de sensibilització, tampoc, a les escoles? No se'n parla d'aquest tema de, no sé, de les relacions, de l'amor, del matrimoni...
Fa falta, eh?
El problema és a la base...
En una bona i correcta educació de l'afectivitat i de la sexualitat.
És aquí, potser, eh? També no ens equivoquem.
Perquè, clar, i més les noies, a vegades, que es pensen que deixant-se fer qualsevol cosa... Doncs
estimaran més, no?
Conquistaran aquell noi, no? Mm-hmm. Quan és absolutament tot el contrari, no? Llavors, la dignitat de la dona, el respecte... que saber esperar, que et respecti, no sigui, no? Et demano relacions, et conec a la discoteca i al cap de 3 hores ja tal. Dius, això és respectar a la dona? Això és deixar-se, o sigui, no sé, fer-se valer? Jo crec que no.
És aquesta teoria del meu cos és meu, defensem a la dona quan el que estem fent és fer un mal gravíssim a aquestes
noies.
Una altra
cosa és que l'altre dia parlàvem aquí de la maduresa, no?
Uh-huh.
Però en el davant, ens agrada que els nostres fills siguin madurs, que tinguin criteri, que estiguin preparats per la societat... Però, i després, per una altra banda, els hi fiquem el preservatiu al bolso o els hi diguem que fes el que vulguis però que no et quedis embarassada, no? O, bueno, doncs que beguin el que vulguin... I després les conseqüències doncs ja ens les traurem del damunt, no? A veure, això és ensenyar maduresa, jo...
Ho dèiem a les xifres que recordàvem al principi del programa, no? O sigui, la quantitat de nenes que havien avortat amb 13 anys. Aviam, una nena de 13 anys,
no quan
ha tingut
ni
a l'inici
de... relacions.
Mira, jo que per aquests temes d'orientació familiar estic bastant en contacte amb adolescents i preadolescents, inclús, per tot això d'internet, les redes socials i tal, però, doncs, sense anar més lluny, l'estiu passat estava de moda lo d'anar a aquestes discoteques de tarda, lo dels palitos, no? I clar, jo vaig entrar allò en fora i tal, però què és això dels palitos? Bueno, pues,
jo no sé, Josep Maria.
Pues jo t'explico. Això dels palitos és anar a una discoteca de tarda i aviam el que pots fer amb un noi. Però clar, un noi és un palito, aviam, i guanya la que surt d'aquella tarda amb més palitos, o sigui, que s'ho ha pogut muntar, entre cometes, que diuen ells, amb més nois diferents. Aquest és el concurs.
I això és com un mèrit, no?
Ah, exacte. Bueno, doncs així estem, nois. Clar, el que pot fer un nen o un preadolescent del palito, clar, a la que ja és preadolescent-adolescent, doncs ens passem a l'altra banda, doncs així, vamos. Potser que els pares despertem i expliquem a les nostres filles i als nostres fills, això com ho bé deia la Laura, que en parlem
també,
i que aviam...
Formació, miqueta,
molta
formació. No ensenyar instruments,
no
ensenyar tècniques, sinó formació de l'afectivitat, del que significa la sexualitat femenina i masculina.
I aquí és la base, és el que s'ha de consolidar. També em dona la sensació a mi que les nenes joves van al metge com qui va a curar-se un refredat. El que dèiem abans, no són conscients de les terribles seqüeles psicològiques i fins i tot físiques que els poden quedar de per vida. Eh? No saben que això és una experiència que les marcarà per sempre. No és com anar que et donin un antibiòtic...
A treure't un queixal.
Exacte. Que és la mica de sensació que avortar és com anar al dentista. No?
Sí.
Potser ho passaré malament una estoneta i no és ben bé això, perquè això les marca per sempre, està clar. Aureli.
No, i quedava a dir que això que esteu encetant ara, aquest tema, per mi és clau, és fonamental. Però s'ha de complementar per l'altre vessant. Perquè de la mateixa manera que les costums esdevenen lleis, les lleis esdevenen costums. Clar, quan una llei s'instal·la, arriba un moment que hi ha la costum de dir, bueno, també un anticonceptiu més és l'avortament. Per parlar així entre el llenguatge, perquè no és un anticonceptiu. Però, bueno,
no, però s'utilitza
així, no?
Eh?
És dir, quan la llei s'instal·la, quan està instal·lada, quan tu has dit que és un dret i aquesta paraula està, ja està amb la societat, doncs jo tinc dret, per tant tindré, que si em falla la píndola del dia d'endemà, doncs jo tinc dret, eh? Doncs això està instal·lat amb la mentalitat. Per tant, fonamental el que estava dient la Laura, de que evidentment una bona educació sexual, una bona educació de respecte a la vida, una bona educació, bueno, tot això és fonamental, però alhora les costums també esdevenen lleis, i les lleis esdevenen costums. Per tant, també no hem de badar amb això. Com diem, bueno, com que l'important és la formació, és tant se val la llei. No, que les lleis fan molt mal, eh? Mm. Fan molt mal. Per tant, ara que el que toca, això sempre toca això de l'educació sexual, sempre, és un tema de sempre. Però ara el que toca, fins a les eleccions, dic, ha d'arribar el missatge als que estan al poder perquè, bueno, facin una altra llei, si no els hi agrada la llei, no sé, o que modifiquin, pel que no pot ser que acabi aquesta legislatura, doncs sent... Doncs un dret. Això no pot ser. Alguna cosa hem de fer. moltes coses, i no dic quines.
La campanya de sensibilització estava bé, perquè jo suposo que per molt jove que sigui la noia, per molt dura que sigui la seva circumstància, a qualsevol noia, li dius, tu vols ser mare? I segurament la resposta és sí. El que passa és que socialment veuen que no se'n parla, no li parlen d'associacions provida, gent que l'ajudarà, l'opció de donar-lo una adopció. Directament el que ella veu al seu cap és avortament, encara que segurament interiorment l'objectiu de qualsevol noia jove, ja us ho dic, de qualsevol condició, l'instint ens fa ser mares.
Però que hi ha situacions que són realment molt dures, i la solució, aparentment, la solució fàcil és aquesta, exacte, no?
Perquè potser no en coneixen d'altres, que aquest és el greu.
Però, bueno, això que dèieu de l'adopció, no?, que és una alternativa la millor, no? Si decideixen no quedar-se el fill, doncs que el donin amb adopció. I parlo molt en primera mà, perquè no fa pas res, el mes passat, uns amics amb tres fills varen tenir coneixement d'un nadó de 6 mesos amb síndrome de Down que els pares havien abandonat a la mateixa clínica. I ho varen parlar i han decidit adoptar-lo i ja el tenen.
Ostres!
Doncs quin creixement familiar i personal tindran els membres d'aquesta família de donar-se als altres, de respectar la vida, de fer-se càrrec d'algú que ho necessita. Doncs això és espectacular, és admirable, aquest exemple, no?
Quin exemple, Déu-n'hi-do, un cas recent de la Laura, que ha conegut un entorn, que han fet una adopció.
Sí, uns amics nostres. Vull dir, això és molt maco. I bueno, doncs ja, si aquella parella que va tenir aquell fill doncs no se'n va voler fer càrrec perquè doncs van veure que no podien, pel que fos, doncs hi ha famílies disposades a adoptar-ne.
I això se'n parla poc, també, no? D'aquestes opcions que hi ha i de l'enriquiment que això suposa per una família en tots els sentits.
I els pares, que no tinguem por a afrontar aquesta educació i aquesta informació. Quan de ben petit el nano, cada cosa a la seva edat, se li ha d'explicar les coses, se'ls han d'explicar. No li pots dir que t'ho expliqui la mama o, escolta, parlem de París o de les papallones. No, xato, no. Agafes una, un paper, un llapis, li dibuixes, li expliques com funciona.
A nois i noies, que ells siguin conscients.
No, clar,
també.
Clar que sí, a tots. Però això és una de les tasques importants de fer, O sigui, no només...
I els pares, no? No cal que vinguin a fer-nos campanya, sinó que això és un tema que s'ha de trobar al moment a casa.
És tan íntim, que ha de ser amb algú amb el que tinguis la proximitat afectiva, com és un pare amb un fill, o amb una filla, em refereixo, No algú que ve de l'empresa, no se sap què, que fan preservatius o que fan...
I que els interessa el que els interessa, que és vendre.
O exacte, d'una farmacèutica i t'explica no se sap què.
És un tema que s'ha de treballar en família. Els nostres orientadors familiars suposo que...
No, però ara que estava dient això, doncs les administracions, dic que l'Estat, però les administracions, doncs hem de vetllar per això, perquè de vegades, quan mira doncs, els continguts d'educació sexual, que, els tenim per internet, no? Que s'ha proposat perquè les escoles donguin continguts d'educació sexual, doncs a vegades no són els adients. I quan fas una educació sexual tant, que realment el que fa és més aviat provocar, com dient, home, heu de gaudir del sexe, jo estic parlant de lo que surt, vull dir, dels continguts que es donen, i que de vegades es proposen, que jo he vist, d'autònomes, ja no vull parlar de cap partit, d'autònomes que jo els he vist, i caram, això no és lo adient.
No, però
quan això es fa des d'una administració, doncs aleshores això també hi ha una responsabilitat. Vosaltres estava dient, Laura, estava dient precisament l'important, i tu també estaves dient, Josep Maria, el paper dels pares. Clar, això s'ha de fer, per descomptat. Però alhora, les comunitats autònomes, que tenen doncs, plena autonomia per poder dissenyar els continguts educatius, doncs amb aquest tema de tenir molta cura de veure quines coses arriben a segons quines edats.
Deixa'm concretar, ja, que jo sí que vull concretar. O sigui, sense ficar-me en política, però l'anterior govern de casa nostra, d'aquest país, no, de les altres comunitats, va crear la figura d'un assessor d'orientació sexual que s'oferia a tots els col·legis. A sisè de primària ja no estem parlant ni de l'ESO, per explicar-li als nois i les noies com a... Que ho han de provar de tot, per veure, per definir la seva pròpia identitat sexual. O sigui, vamos, se li estava dient a un nen de sisè de primària, fes-t'ho amb un nen també, perquè llavors descobriràs què t'agrada més per descobrir el teu sexe. Pues aquesta bogeria l'hem viscut aquí a Catalunya.
Ostres, o sigui que també cal tenir molt en compte a vegades què s'està aprenent a l'escola, quins programes d'orientació hi ha, i a casa poder-ho parlar amb els fills per no arribar a aquestes conseqüències que ja són el súmum, que és l'avortament, que és el que parlàvem avui del tema del dret a la vida. Se'ns acaba el temps de tertúlia, no sé si voleu afegir alguna cosa més, si voleu donar un missatge positiu, perquè avui hem estat una mica derrotistes, la veritat que avui estem...
No, que jo he dit, i torno a dir, que la vida val la pena viure-la, malgrat les dificultats, però precisament amb aquestes dificultats, superant-les i enfrontant-nos amb elles, és quan creixem i quan ens formem com a persones cabals. I la vida val la pena viure-la. I el dret fonamental de l'home és el dret a la vida.
La vida val la pena, el nostre dret fonamental és el dret a la vida.
Matar no pot ser mai un dret.
Bueno, encara que això serveixi per altres temes, però les coses van malament quan les persones que tenen quelcom que dir bo no ho diuen.
Ho diem poc, Aureli. Això ho has insistit bastant avui.
O sigui, a vegades,
i
crec
aquest missatge no arriba gaire.
Que creuen en la vida, com vosaltres, si ho diem poc, doncs acaba prevalent doncs el que diu la gran majoria. Per tant, jo crec que aquest és un missatge que pot servir, no?
Jo acabo amb una cita del Papa Francesc que diu que no es resolen problemes eliminant un ser humà. Cap problema es pot resoldre així. Doncs moltes gràcies a tots tres, a la Laura Sánchez, en Josep Maria Dell i l'Aureli Villar, i nosaltres seguim amb el programa.
Shivers. I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do. I'm a superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life.
Recte final del programa i encarem ara l'entrevista. Avui al programa tenim a Ignacio García Julià. Ell és el director general del Foro Espanyol de la Família i vicepresident del Centre Jurídic Tomàs Moro. També és doctor enginyer en telecomunicacions i la seva activitat al capdavant del Foro de la Família es complementa amb les seves classes a la Universitat Francisco de Vitoria. Ignacio García Julià, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy hemos tenido en la tertulia el tema del aborto, del derecho a la vida, y hemos empezado la tertulia hablando de que la política parece que va un poco a la deriva en este tema. Nos da la sensación que se están priorizando los votos en vez de las vidas. ¿Es así?
Sí, esa es la sensación que tenemos también aquí. Uh-huh. Hemos constatado que la vida tiene hay muy poco respeto a la vida del no nacido, y que se hacen unas estadísticas, se hacen unas componendas políticas especiales, y parece ser, queremos equivocarnos, que hoy por hoy van ganando los votos, ¿no?, a la vida de los niños.
Porque tan poca gente hay a favor del derecho a la vida, tan pocos bueno, somos los que...
Yo creo... Nosotros aquí queremos hacer una reflexión optimista, no, no pesimista. Ya la vida ya tiene muchos golpes para que nosotros tendemos alguno más. Nosotros queremos pensar la frase esa que creo que es de San Bernardo, que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Uh-huh. Entonces, los defensores de la vida, salvo algunos que estamos en vanguardia, pues son gente normal, que aprecia a los niños, que les gustan, que se alegran con el nacimiento de una familia, pero no lo están diciendo por ahí, no lo dicen, lo viven, pero no lo dicen. Entonces, a esa gente que es mayoría en España, es mayoría, queremos decirles que nos ayuden, ¿no?, que salgan adelante, que es el momento de levantar bien la voz, porque, sinceramente, nos sentimos traicionados ante unas promesas que habían hecho 3 años de espera y que ahora parece que se han ido al traste.
O sea, que no se dice, que no se sensibiliza suficiente a la población de lo importante que es la vida, ¿no? No hay campañas, decíamos, de sensibilización a favor, igual que decíamos que hay campañas, pues, que se fume menos, a favor del derecho a vivir, no se habla
porque, desafortunadamente, los niños no dan votos, los niños no votan, ¿no? De hecho, que en el Foro de la Familia, una de nuestras propuestas de política familiar es el voto familiar, es decir, una familia, padre, madre y 5 hijos, evidentemente le interesa mucho más la política o el futuro de sus hijos que a una pareja sin hijos. Por tanto, es la calidad del voto de esa familia, en cuanto por lo menos a los temas familiares, debía ser superior. Por tanto, mientras que eso no se haga, mientras que no se llegue al voto familiar, pues desafortunadamente los niños no votan, y entonces no tienen voz en la política nacional.
Está silenciado. Porque usted, como director general del Foro de la Familia, ¿qué labores desarrollan en esta institución?
Bueno, nosotros nos apoyamos en 3 pilares fundamentalmente: familia, vida y educación. Y los ejercemos, esa lucha, porque hoy en día tenemos que hablar de lucha, los ejercemos de 3 formas diferentes. Primero de todo, con la formación. Nosotros consideramos que hay muchas familias que tienen una formación escasa. No ya por falta de interés, sino porque a lo mejor no han tenido capacidad para acceder a los medios de formación necesarios para hablar hoy de los problemas que rodean a la familia. Después de la formación, difusión, es decir, difusión. Las cosas que podemos decir, pues que se vean, que se oigan, que pasen de boca en boca. Y por último, si fuera preciso, como en esta ocasión lo es, la acción. Es decir, si hay que salir a la calle, pues se sale a la calle para hacer oír nuestra voz y para hacer oír la voz de los más débiles, ¿no?, de los no nacidos.
Y también supongo que están en contacto a veces con futuras madres, las asesoran, las ayudan, que no sea solo el aborto la única solución o un embarazo.
Sí, efectivamente. Ya saben que, bueno, y si no lo digo yo ahora, la Fundación Red Madre nació del Foro de la Familia. La Fundación Red Madre tiene por lema "Nunca estarás sola".
Nunca estarás sola es el lema de Red Madre, ¿no?
Y entonces nuestro objetivo es no dejar nunca sola a una madre, ni antes ni después de un embarazo, ni siquiera si ha abortado. De hecho, tratamos a muchas mujeres que han abortado y que se encuentran con el llamado síndrome posaborto y que tienen unos problemas graves psicológicos. Tampoco las dejamos solas. De hecho, tenemos un índice de éxito enorme. Nosotros, más del 80% de las madres que vienen aquí, y ya hablamos de 20.000 las que hemos atendido.
20.000 madres, atendidas en Red Madre, sí.
En toda España, que tiene 40 asociaciones en toda España, pues desde el año 2007 hemos atendido a más de 20.000 madres y más del 80% decidieron tener a su hijo. Por tanto...
es un éxito.
Es un éxito.
Un 80%.
Sí, eso es lo que nos recompensa. Eso es lo que nos recompensa. Pues eso lo que nos indica es que verdaderamente la mujer con problemas, con un embarazo inesperado, lo que necesita es que no la dejen sola, que la ayuden. Que la ayuden de cualquier forma posible. Que la animen, que la alienten, que la acompañen. Y con eso ya se triunfa. Las madres quieren ser madres, pero muchas veces la presión social, la propia familia, el entorno laboral, el entorno social, la empujan en una sola dirección, que es el aborto, y nosotros queremos rom- romper ese estado de cosas.
Las madres quieren ser madres y además una de las cosas que usted nos comentaba es este síndrome postaborto del que no se habla. Parece que una vez se ha abortado se ha acabado el problema y empiezan otros.
Ahí. Empiezan otros y además muy graves. Nosotros, entre el personal que trabaja con nosotros voluntario, están psicólogos y psiquiatras. Y son, con diferencia, los que más trabajo tienen. Porque la gente, las chicas, nos vienen verdaderamente destrozadas, ¿no? Han destrozado su familia, han destrozado su vida y se encuentran en un callejón oscuro que no saben cómo salir. Entonces lo primero que hacemos nosotros es, bueno, acompañarlas, ayudarlas, les ponemos una voluntaria de acompañamiento para que esté con ella y intentamos que se perdonen a sí mismas, porque el mayor problema que tenemos
es la culpa, ¿no?
Es la culpa, sí, desde luego que sí. Hay chicas incluso que católicas que se han llegado a confesar,
sí.
Y da igual, se han confesado 1, 2, 3, 10 veces, pero ellas no se perdonan. Entonces, eso ya es un problema psicológico, psiquiátrico, que tenemos que atender con especialistas y que es muy laborioso, porque esto, los resultados no se consiguen inmediatamente. Es una labor de paciencia, es una labor de cariño, de acompañamiento, pero ahí están los resultados. Más del 80% salen adelante y siguen con su familia.
Incluso también, tú seguro que conocemos casos de embarazos que han sido calificados de riesgo, que el niño vendrá con alguna deformación y finalmente son embarazos sanos y con niños felices.
Es que hay toda una perversión del sistema,
sí.
Porque si no lo saben sus oyentes, se lo digo yo, el seguro médico más caro de toda la profesión es el seguro del ginecólogo, porque recibe muchas presiones y recibe muchas demandas por haber diagnosticado a un niño que estaba bien o que estaba mal y lo diagnostica como bien, de tal manera que luego sale un síndrome de Down y entonces la familia denuncia al médico por no haber avisado. Y eso es un drama, es un verdadero drama, porque entonces ejercen una presión enorme sobre los ginecólogos, de tal manera que ante la más mínima duda, ante el más mínimo parámetro de un análisis que se vaya de los estándares, ya diagnostican una malformación y entonces ese niño es abortado. Por eso digo que es una perversión general de todo el sistema y es una perversión que nosotros queremos denunciar y que queremos ayudar a los ginecólogos que verdaderamente estén a favor de la vida, que por supuesto son mayoría,
que son la mayoría.
A que estén tranquilos, que estén tranquilos y que les cubrimos, digamos, las espaldas.
Lo que decíamos, los ginecólogos son la mayoría, igual que las madres, la mayoría, su objetivo será ser madres, pero el sistema lo dificulta mucho. No hay ayuda, se ven solas y se conocen poco asociaciones como Red Madre.
Sí, se conocen poco, porque claro, tengan en cuenta que también nosotros aproximadamente el 80%, 80 y tanto% de nuestro presupuesto es privado. Son socios individuales que con cuotitas, vamos a decirlo así, de 10 euros, hacen posible la labor que ejercemos. Imagínense si todo un Estado se volcara en ayudar a esas madres. Pues el índice de éxito sería abrumador, ¿no? Pero nosotros, bueno, pues por el hecho de que podamos hacer poco, no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Salvaremos a los que podamos.
Lo poco que se puede hacer,
claro,
se puede...
ahí estamos, ahí estamos. Y generando esa cultura, ¿no? Esa cultura de la vida.
También decíamos en la tertulia que el papel del padre, en este caso, queda del todo, bueno, no en segundo término, olvidado. Solo se centran en la madre, ¿no?
Sí, es otro drama. La ley que ahora mismo ha sido abortado, y vamos a decirlo así, pues contemplaba por lo menos el escuchar al padre, escucharlo. La verdad que era un trámite de audiencia, ¿no? No era vinculante, pero por lo menos aparecía la figura del padre. Porque nosotros también hemos recibido casos de padres que nos vienen que su mujer va a abortar, o su mujer, su chica, su acompañante, como quiera, ¿no? Va a abortar y ellos no quieren que maten a su hijo. Pero realmente es que la ley no nos acompaña. No podemos hacer absolutamente nada más que si nos trae a su pareja embarazada, pues poder hablar con ella. Pero realmente la ley no está de nuestro lado, entonces se nos hace muy, muy cuesta arriba poder atender a ese padre.
Sí, el padre queda completamente desamparado en este caso.
Desolado, sí.
Y aunque se pueda orientar a la madre, pues él poco puede decir en este tema. El único cambio sí que se ha visto es que ahora las chicas necesitarán el permiso de sus padres, las menores. Como mínimo ya es algo.
Sí, es como mínimo, pero es que podríamos habernos conformado con mucho más y nos vamos a conformar con migajas, pero por eso no estamos dispuestos a que eso ocurra. Nosotros seguimos adelante y, por supuesto, eso poquito, siendo bueno, porque tampoco vamos a ser extremistas, siendo bueno es muy poco lo que se consigue.
Pues Ignacio García Juliá, muchas gracias por esta entrevista.
nada, muchas gracias a vosotros y a los oyentes que tenéis.
Muchas gracias. Doncs amb les paraules d'Ignacio García Julià, que hem dit que és el director general del Foro Espanyol de la Família, posem punt i final al programa d'avui. Nosaltres ens retrobem el proper dimarts aquí, a Paraules d'Amor. No falteu.